responsabilidades y dilucidar las mismas.
Y en cuanto al muro de Lleida, realmente hay una investigación que tendrá que dar su que tendrá su curso y determinará las responsabilidades de cada uno, si las hubiere, pero realmente ahora evidentemente está en curso una investigación, creo que judicial, y por lo tanto lo que nosotros estamos es aportando toda la documentación, toda la, por parte de Adif y me imagino que por parte de la Dirección General de Carreteras, y se esperará a la finalización de la investigación.
Passa un minut de les 3, estem sentint en directe aquesta compareixença. Última pregunta.
Los catalanes se preguntan mayoritariamente es cuándo recuperará la normalidad Rodalías. ¿Se atreven a dar algún plazo, alguna fecha? Gracias.
Yo sería imprudente realizar una nueva fecha. Lo que sí que podemos decir es que tenemos las bases para terminar de una manera rápida y cuanto antes. Tenemos las bases, tenemos la capacidad, tenemos la voluntad y creo que tenemos el acuerdo de cómo hacerlo. Creo que es el principio, por lo menos vamos a llamarle el principio del fin. Es cierto que Rodalíes tiene una historia amplia, tiene una orografía complicada, evidentemente es un sistema complejo, muy rodeado de mucha concentración urbana y que realmente pues requiere un análisis y una reflexión. Pero evidentemente nosotros ahora lo que nos hemos puesto es el buzo de trabajar, a cuando haya cualquier problema actuar de emergencia, a mantener nuestros equipos de inspección y a intentar recuperarla cuanto antes. Dar una fecha, pues bueno, primero que venga algo de buen tiempo y después seguiremos realmente trabajando y analizando todos y cada uno de los puntos que se determinen como de riesgo en la red. Y a nivel de inversión, creo que ha sido el ministro esta mañana claro en las expediciones, el nivel de inversión será el que tenga que ser. Creo que hay una revisión del plan de Rodalíes y será todo lo ambicioso que deba ser. Eso délo usted por seguro.
Muy bien.
I sentit de fons com es dona per acabada aquesta compareixença dels presidents de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, i d'Adif, Luis Pedro Marco. Han explicat què és el que ha passat aquest matí, no el per què. Han explicat que hi ha hagut un sistema de seguretat que ha fet que el sistema es bloquegés perquè la informació que arribava a aquest sistema informàtic, que han volgut insistir que és d'última generació i que té una solvència contrastada, però que la informació no acabava de quadrar i per això el sistema, per autodefensa, entre cometes, per seguretat, s'ha bloquejat fins a dues vegades. Han explicat el per què. Han explicat el que ha passat. No pas el per què. No han tancat la porta a un ciberatac, no han tancat la porta a qualsevol altra circumstància, sí que han dit que no havia estat per afectacions materials, però ho han deixat aquí. I després han seguit insistint que el que al final sentien que demanaven bon temps, per tant, continuen insistint que bona part dels aldarulls d'aquests últims dies, de l'embolic d'aquests últims dies, és per efecte meteorològic. Cosa que no lliga, perquè alguns dels accidents i algunes de les afectacions han estat en zones en què no ha estat ni de bon tros on més ha plogut a Catalunya. Però, en tot cas, tant Renfe com Adif s'espolsen les responsabilitats i no assumeixen o no accepten la possibilitat de dimitir o de presentar això, o algun cessament en els màxims responsables. Perquè durant aquesta roda de premsa, ens dic, on també els periodistes li preguntaven, saludem a l'Albert Prat. Albert, bona tarda.
Òscar, bona tarda.
Aquesta petició del govern de la Generalitat per tal que aquestes dues empreses, que són les de les que depèn el sistema de Rodalies, assumeixen alguna responsabilitat de manera immediata.
Exacte, sí, com deies, el govern a aquesta hora va un pas més enllà i ja reclama responsabilitats immediates. S'interpreta, per tant, que la Generalitat demana dimissions al més alt nivell tant a la cúpula de Renfe com de DIF. Fonts de l'executiu asseguren que acaben de reclamar a les direccions que prenguin mesures dràstiques davant el cúmul d'incidències constants a la xarxa de Rodalies. Ara mateix ho escoltàvem en directe, se'ls ha preguntat als responsables de Renfe i a DIF si la Generalitat els ha traslladat oficialment aquesta petició de responsabilitats, de dimisiones, y la respuesta ha sido esta.
A nosotros no nos han pedido dimisiones, pero creemos que ahora no es el momento. Creemos que es el momento de resolver la situación.
Veurem com avancen aquesta petició en les properes hores. El govern, insistim, mou fitxa, demana responsabilitats urgents i haurem d'estar a l'espera també de la compareixença en les properes hores, si és que n'hi ha, dels màxims responsables d'aquesta crisi al capdavant del govern, com són el conseller Albert Dalmau i també la consellera Sílvia Paneque, que per part del govern són qui han anat donant la cara en els últims dies, i a l'espera també doncs, que en les properes hores puguin fer una nova compareixença per veure com es concreta aquesta petició de responsabilitats a les cúpules de Renfe i Adif.
Doncs és l'última hora per part de la reacció del govern a tot aquest embolic, un nou dia de causa a Rodalies. Albert, gràcies, bona tarda.
Bona tarda.
Passen 5 minuts de les 3, per tant, en 5 minuts de retard...
Catalunya migdia.
Amb 5 minuts de retard encetem la segona hora del Catalunya migdia. La primera us hem estat explicant, de fet fins ara, aquest nou capítol del caos de Rodalies. Avui els problemes han vingut del centre de trànsit centralitzat, una mena d'ordinador central de Rodalies, per entendre'ns, que ha caigut dues vegades a primera hora d'aquest matí. S'investiga què és el que ha provocat aquest desgavell. El ministre de Transports, Òscar Puente, no descarta ni el sabotatge ni el ciberatac. Tampoc no ho han fet, ho hem sentit en directe al Catalunya migdia, els presidents de Renfe i de DIF, a qui hem sentit donar explicacions sobre el caos. Avui ja des de Barcelona han explicat què és el que ha passat, però no per què ha passat. També us hem avançat que la Generalitat exigeix a aquestes dues companyies responsabilitats immediates davant del caos a la xarxa de Rodalies a Catalunya. I us hem parlat de la derivada política d'aquesta crisi. El govern mira de blindar-se, promet transparència, tanca files amb la consellera de Territori, Sílvia Paneque, després que l'oposició li ha demanat que dimiteixi. El conseller Albert Dalmau ha demanat comparèixer al Parlament per donar explicacions, ara que està en funcions de president per la baixa mèdica de Salvador Illa. I també ens hem fixat en el nou temporal que tenim sobre el país, ara amb protagonisme pel vent, la neu i la mala mar, un còctel que tampoc no ajudarà a la mobilitat els pròxims dies. De fet, el president de DIF ha acabat pràcticament desitjant que torni el bon temps, ha dit, com a manera de solucionar els problemes. Segurament els usuaris voldrien que els trens funcionin fins i tot quan plou i quan fa vent. Què més podem destacar a aquesta hora, Joan Bota?
Doncs que la derivada política de tota aquesta crisi també arriba ja finalment a Madrid. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés l'11 de febrer, d'aquí 16 dies, per donar explicacions sobre el caos de Rodalies i l'accident mortal de l'alta velocitat a Còrdoba. Abans, aquest dijous, el ministre de Transports, Òscar Puente, anirà al Senat forçat pel PP, que li reclama la dimissió immediata. Anem, doncs, cap a Madrid. Paula Brujats, bona tarda.
Sí, bona tarda. Puente anirà dijous al Senat i ho farà en el lloc de Pedro Sánchez, que és qui volia el PP, però Sánchez ho descarta, reserva per donar explicacions al Congrés, com deies, d'aquí a 16 dies, quan ja tingui, per tant, més dades de les causes de l'accident d'Ademuz i també de la crisi a Rodalies, un caos a Catalunya que el PSOE atribueix a la falta d'inversió de quan el PP governava. No hi ha mala gestió del govern ni tampoc del Ministeri de Transports, ha dit Montse Mínguez, la portaveu dels socialistes.
Se está trabajando en recuperar la situación del Rodalies. Se ha aumentado la inversión. Desde el primer minuto se está trabajando.
El PP passa l'atac contra Sánchez i Puente, els acusa d'amagar informació i els reclama que dimiteixin.
Per cert, enmig de tot aquest desgavell, aquest migdia us hem explicat que un atropellament havia obligat a suspendre la circulació a la línia 6 dels ferrocarrils de la Generalitat durant mitja hora entre les estacions de Plaça de Catalunya i de Sant Cugat del Vallès. Doncs bé, us podem explicar que el que ha passat és que una dona ha caigut accidentalment a les vies a l'estació de les Tres Torres. Encara no se'n saben les causes. La dona ha estat evacuada en estat greu pels bombers i l'han traslladat a l'Hospital Clínic. Notícia d'última hora. L'exèrcit d'Israel hauria rebut el cos de l'últim hostatge mort que encara era en mans de Hamas a Gaza. Era la condició que havia posat Israel per reobrir el pas de Rafah a la frontera amb Egipte. Podem anar cap a Jerusalem. Jordi Brescó, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda. Sí, aquest cap de setmana l'exèrcit israelià comunicava que havia rebut informació que el cos de Rang Billy podria estar enterrat en un cementiri al nord de Gaza, i fa uns instants l'Institut Forense israelià ha confirmat que unes despulles que hi han trobat corresponen al que era l'últim hostatge israelià que encara quedava a Gaza. El cos, per cert, es trobava a la zona de la franja controlada per Israel. La troballa permet tancar de manera definitiva la crisi dels hostatges 843 dies després i, de retruc, apropa la reobertura del pas de Rafah que comunica Gaza amb Egipte i que tots els mediadors implicats en l'aplicació del pla Trump tenen com a prioritat. Netanyahu deia ahir que fins que no trobessin el cos d'Akvili no permetria l'obertura del pas, així que en les properes hores s'esperen novetats al respecte d'aquest punt clau per a la franja.
I dos apunts més. Hi ha acord finalment entre el Ministeri de Sanitat i els sindicats per un nou estatut marc que regularà les condicions laborals de tots els professionals del sistema públic de salut a Espanya. Un acord, però, que neix coix perquè gran part dels metges no l'han signat. Els metges i metgesses volen un estatut propi que reguli només les seves condicions laborals diferenciades de les de la resta de professionals de la sanitat. I s'ha acabat també la reunió sobre el salari mínim interprofessional, en aquest cas sense acord, però amb una nova proposta del govern espanyol sobre la taula, incentivar fiscalment les empreses que apliquin l'augment del 3,1% d'aquest salari mínim interprofessional. La patronal i els sindicats ho estudiaran i es tornaran a reunir dijous.
Passant 10 minuts de les 3, una pausa i de seguida continuem.
Catalunya migdia.
Hivern, s'escriu amb H o sense H?
Hivern és amb H.
Segur.
Igual que si busques un SUV, perquè aleshores és H de Hyundai, H d'híbrid i H de ho fem fàcil. Hyundai Kona des de 130 euros al mes, més fàcil que mai. Finançament amb Banco Cetelem fins al 31 de gener. Consulten les condicions a Hyundai.es.
Xarxa Hyundai de Barcelona.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minuts t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minuts, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
El que és millor de començar l'any és la il·lusió d'arrencar nous projectes. Canviar el bany, que ja demana una reforma, donar una nova vida a la cuina, fer que casa teva tingui més caliu. Per això a Bauhaus hem preparat un començament d'any ple de grans oportunitats per renovar casa teva. Comença l'any com et mereixes. Millor. Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Passen 12 minuts de les 3 des d'ara i fins a les 4 amb Júlia Reguer, cap de política del periòdic. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Jordi Cabré, escriptor i advocat. Bona tarda.
Bona tarda.
I la psicòloga i divulgadora Alba Alfagem. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Esteu bé?
Sí,
bé,
eh?
Estem igual de caòtics que Rodalies, eh? Ara ho dèiem.
Déu-n'hi-do, eh? Hi ha dia tranquil, pràcticament. Avui nou embolic, avui per problemes informàtics. Això cada dia és una cosa diferent, però vaja. A veure quin tema ens proposa per començar la tertúlia. L'Empar Moliner, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Bé, eh?
No em preguntis com he vingut, pregunta'm com tornaré.
Ho saps, com tornaràs?
No, 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 no. Et veig estressat, estimat.
Ja,
o sigui, fa uns caps de setmana que et veig estressat.
Portem uns quants, sí, sí, sí. Són macos, els caps de setmana. Ja no sé diferenciar què és més complicat, si un dia entre setmana o un dia de cap de setmana.
Que tu vens com Venezuela...
Venezuela...
cap de setmana a Venezuela, la família va dir adéu fins
sí,
la setmana que ve.
Venezuela, llavors, ve la següent... la mort del president Illa, l'accident de tren a Ademús també va ser diumenge. Sí, sí. Aquest cap de setmana a Rodalies, ara sí, ara no, ara sí, ara no, ara potser
ja està,
sí.
Ja està.
Bé, tot sí. Bé. A casa estan contents amb la feina.
Potser sí. Potser quan tornis diran, ai, mira.
Mira, estàvem més bé quan no hi era, eh? Quan sí, estava pendent sí, del telèfon sí. I anàvem amunt i avall.
Jo vaig, me'n recordo, fa 1000 anys feia un programa els diumenges.
Sí.
Matinal. I va ser un estiu que cada setmana es moria una persona. Yeah. Lady Di, Tete Montoliu. Jo dèiem, a veure, aquí truquem per fer una reacció, això que es fa, no?
Allò que es deia de... No, els caps de setmana sí. I a l'estiu no passa res. Mentida.
Mira,
ja fa anys
mira,
que és tot mentida.
Saps aquella notícia que es donava? Que quan no hi havia res, en no sé quin poble, de no sé quin país, feien el dia de l'orgasmo.
Ah,
i dius, ai, mira, quan no hi ha res més, fas això. No,
és que
anys que no es fa ja.
És que el 2026 ja sí. Va començar prometent, perquè sí. Normalment la Guàrdia de l'1 de gener, la Guàrdia de l'1 de gener sempre és el primer català. Quin
sí,
és el primer català?
No.
Aquest any, l'1 de gener, a les 9 del matí, estàvem gestionant un viatge per anar als Alps Suïssos, perquè hi havia un incendi en una discoteca. Vull dir que 1 de gener, a les 9 del matí, l'any ja prometia, des de Saque.
De fet, jo estava veient la redacció i anaven saltant les últimes hores, i d'això va la meva bonica glossa d'avui. Jo diria que el nostre president... En aquests moments, deu estar agraint a la Verge de l'Empenta, de la qual s'haurà fet devot, el fet de ser a l'hospital, que ja hem vist que sortirà. Però es perd la crisi de Rodalies, que se la menja i sense patates, Sílvia Paneque, de la qual ja hom en demana la dimissió. Dius, a veure una cosa, però si acaba d'arribar. Pobra dona, o sigui doneu-li el mateix temps que li doneu als trens. A veure, Rodalies fa molt temps que va lenta. I ara ella, en fi... el traspàs del servei de Rodalies anava com Rodalies, lent, i ara mig traspàs el president diu, a veure, què faig? Em queixo o no em queixo? Perquè estic a mig traspàs. És com quan ve el cambrer al bar i no s'ha anat al lavabo, perquè sí, hi hauries d'anar, però molt ràpid. I potser et quedes, però llavors tens pipí. Yeah. Doncs aquesta és la sensació que deu tenir el nostre president. El Joan Garcia, per cert, l'he sentit ara desplaçat en una estació de trens.
No, viu a l'estació de Sants, pobre Joan Garcia. Fa 10 dies que està allà.
El to, amb aquesta gràcia d'en Joan Garcia, aquesta retranca que en diuen els castellans, estava en Joan Garcia allà explicant els drames de la... Extraordinari, Joan Garcia. Ja me l'imaginava en una tenda de campanya i gent demanant-li... espai. Aviam, Rodalies ha fallat sempre. Els alumnes universitaris de la zona on visc, que han d'anar a Bellaterra, haurien d'agafar Renfe i a Terrassa canviar. No se'n refien. I fan autostop fins a Terrassa, pobres criatures. Està passant alguna cosa diferent? No. Per què? Perquè els lletres de coure, en realitat, són els que no inverteixen, la deixadesa de fa anys. Però ara, com que ho podem dir, finalment, en veu alta, doncs, és una altra cosa. I jo, mentre estic parlant, van sortint com últimes hores, anava sentint a tu, dic, pobre Òscar, quin estrès, que sí, circulació interrompuda entre Reus i Tarragona. Ara ha fallat el sistema informàtic de l'estació de França. Jo voldria destacar, enmig d'aquest caos, una figura en tot això. Antonio Carmona. Va ser portaveu de Renfe, el van fer director,
sí.
I llavors el van ascendir a director i el van descendir de nou a portaveu. Jo crec que, perquè cap persona al món pot fer de portaveu com Antonio Carmona. Van recol·locar, suposo que cobrant menys, però cap feina del món, però ni la de president, mereix tanta pasta com Antonio Carmona i la seva noble família. No hi ha diners per fer la feina d'en Carmona. Tu l'escoltes i sembla que tot funcioni. Jo algun cop, que he estat al tren, sentint la ràdio, sentint-te tu i sentint en Carmona explicant que els trens van bé, jo creient-m'ho, o sigui, me l'he cregut, estàs allà aturat i dius, té raó en Carmona. O sigui, jo suposo que en Carmona ha sortit amb aquella enteresa que demostra sempre quan han dit això de l'estació de França, dels sabotatges. Carmona, que fa anys que justifica l'injustificable, que sembla que la processó va per dins, que deu arribar a casa tranquil. Me l'imagino, com t'ha anat, Antonio, avui? No, avui dos sabotatges, han robat coure, etc etc. Només li ha faltat dir avui a Carmona per la ràdio, estem provant de fer alt F4 i reiniciar. I jo t'ho juro que me l'hagués cregut. Fem una estàtua a Carmona.
Mira, dues coses sobre el que has dit. La primera, sobre Antonio Carmona, deixa'm dir, d'una banda, agrair-li que sempre hi és.
Sempre,
dona
tota la vida.
Dona la cara, perquè sí, a vegades en situacions de crisi és impossible que ningú s'hi posi.
No, Carmona
també,
sempre.
No, també et diré una cosa. Antonio Carmona és portaveu de Renfe. Renfe és una de les parts d'aquest conflicte. No és responsable de DIF.
Però és igual.
No és responsable de la Generalitat, ni del Departament de Territori, i el pobre sempre surt.
Tota la vida, sempre.
I per tant segreix.
Sempre.
Després fa a vegades el paper de la trista figura, perquè clar, li toca donar unes explicacions que a vegades no li toquen ni amb ell. Avui, per exemple, estava donant explicacions ell quan l'embolica el tenia a DIF.
És igual,
canvi, però
ell ho fa.
El de Renfe,
ell
que són dues empreses diferents, és però
igual,
és veritat que se li
igual.
Agraeix.
Diuen, Antonio,
la disponibilitat sempre hi és
i
dona la cara.
Ara,
a vegades, amb aquest allò. I de l'altra, tu demanaves Joan Garcia. Joan, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
No estàs a Sants, que no?
Joan, on ets?
A Territori, ara.
Perquè la gent ho entengui, entre l'estació de Sants i el Departament de Territori hi ha 200 metres o 300.
Sí,
no,
Joan?
No.
Sí, sí.
Em pensava que trens.
Estaves trepitjant Territori.
En 5 minuts. No, en 5 minuts.
Departament de Territori.
I quin ambient hi ha aquí?
Aquí és on ha comparegut, fins fa uns minuts, ho hem sentit en directe al Catalunya Migdia, els presidents de Renfe i de DIF, que tots dos han fet...
Que no ho han fet tan bé com Carmona. Ni de broma!
El Joan té una relació d'amor amb Carmona, perquè clar, fa molts anys que conviveu.
Jo vaig conèixer Antonio Carmona quan estava en pràctiques. Ell en pràctiques al Departament de Comunicació de Renfe, quan aquest departament el dirigia Mariano Palacín Calvo. Sí. Mariano Palacín Calvo, que durant molts anys va ser el director de comunicació de Renfe als anys 80 i principis dels 90. I allà hi havia en Carmona, que era una mica... començava, no?
Començava i tu també.
I, sí, allà es va...
Jo et sentia amb embasses, quan eres tu un super cap d'embasses. I tu ja parlaves d'aquestes coses.
Sí, això va ser doncs, fa 20 anys, 19 20 concretament, anys. Quan ja va haver-hi l'esllavissament de Bellvitge, jo baixava amb el mapa de Rodalies per detectar on hi havia hagut l'esllavissada o quina línia havia patat. I deixeu-me dir-vos que la situació d'ara mateix és molt similar a la de fa 19 anys, perquè aleshores el secretari d'Estat de Transports, Víctor Morlán, va venir a viure a Catalunya per resoldre aquella crisi, tal com m'ha fet ara José Antonio Santano, que ahir per la tele va dir que es havia traslladat a Catalunya, secretari actual d'Estat de Transports, per mirar de posar una mica d'ordre amb tot el que està passant.
Vaja, que passen els anys, però estem allà on érem.
Més o menys.
A més, el Joan Garcia, és a dir, té aquest llarg historial d'informar sobre RG, però a més ho fa amb devoció, perquè a tu t'apassionen els trens, Joan.
A mi m'agrada.
Ja es nota, ja es
nota. Sí, fa 13 anys, quan vam parlar, què farem l'any que ve? Dic, mira, jo, saps què m'agradaria? Primer tornar al carrer i després fer una cosa que m'agrada molt, que és el tema del transport, el tema de les infraestructures, i escolta, fantàstic, va quadrar tot, i aquí estem, amb aeroport, Port de Barcelona, Rodalies, operadors de transport, etc.
Una carpeta fàcil.
Les persones que els agraden els trens són un tipus de persona molt concreta. Santi Vila, per exemple, també és un i són un tipus de persona que podem reconèixer, no? I és molt, molt fascinant la gent que està tan contenta amb els trens.
Jo, Joan, et demanava això, confirmar en antena, jo ja ho sé, que t'apassionen els trens, i quants anys fa que fas aquesta informació, per demanar-te si mai havies vist, d'una banda, una situació com aquesta, i de l'altra, si tens explicació al desgavell dels últims 5 dies, que ara van, ara no van, ara tornen a anar, ara sí, ara no, s'anuncia que per demà sí, llavors no, llavors que sí... Tens explicació, això?
Primera pregunta, em remeto a la situació de fa 19 anys, sí, però aquesta la supera, perquè aquesta té el mèrit, entre cometes, malauradament, que l'episodi que estem explicant cada dia supera el del dia anterior. Per tant, com a dramatització, el guionista és Òscar, perquè cada dia supera el dia anterior, eh? I què està passant i quina explicació? Doncs no, en absolut. Vull dir, qualsevol panorama és susceptible de canviar en qualsevol moment, perquè el que hem anat veient, ja dic, cada dia ha sigut més grossa que el dia anterior. Sempre hem tingut el convenciment de, va, avui serà l'últim dia, avui tot funcionarà bé i ja s'haurà tancat, i quan no ha sigut els maquinistes, quan no han anat a buscar els trens, ha sigut, com avui, el sistema informàtic que s'ha penjat, per no dir el que va passar el dissabte al matí, que per mi és un dels dos grans errors que hi ha hagut. El primer és que no funcionessin els trens el dijous, però el segon és el que vam veure dissabte, que de matinada s'anunciés per part del govern que no hauria servei i que comencessin a circular trens.
Aquest matí encara sentíem les connexions que feies al matí de Catalunya Ràdio amb el Ricard Ostrell, i es produïa el món al revés, en què tu eres qui informava els informadors.
Extraordinari.
Sí. Aquí, aquest matí, hi ha hagut una barreja de dues pel·lícules. Una és Atrapat en el temps, aquella del dia de la marmota, perquè sempre estem explicant trens sí, trens no, això cada dia. I l'altra és, hi ha una escena d'Aterriza como puedas, que per megafonia es va anunciant que el vol sortirà de la porta 15, de la porta 16, de la porta 17, de la porta 18, i els passatgers, hi ha un traveling que es veu que van canviant de porta conforme la megafonia els va dient el que han de fer, no? Doncs avui era una... Tu agafes aquestes dues pel·lícules, les barreges bé, això sí, has de barrejar bé, eh? I surt, doncs, la situació de Rodalies aquests dies.
I el que passava avui, en directe, ho sentíem al matí de Catalunya Ràdio, eren coses com aquesta.
No saben res, no s'han dit res encara, eh?
Aquest és un informador, eh? No en sabem res, no ens han dit res. Tot plegat, solista, perquè més val prendre-s'ho en broma ara mateix, tot i que quina situació hi ha ara mateix, Joan, a la xarxa ferroviària, i la gent com, per exemple, l'Empar Moliner, que deia, sé com he vingut, però no sé com tornaré. Què passa ara mateix amb la xarxa? Funcionen els trens amb normalitat, fora d'hores, i algunes que estan tallades que no haurien d'estar-ho? Com està ara mateix la xarxa?
Sí, funciona, però els trens passen quan poden, eh? I amb retards significatius, perquè el que ha passat aquest matí, les dues caigudes consecutives del centre de control de trànsit d'Adif doncs ja ho ha dit ara el president d'ADIF, que ha anat endarrerint els horaris, més els talls que hi està havent conforme anem sabent que passen coses entre Caldes de Malavella i Girona, també una Cunit. Doncs això fa que el mapa de Rodalies, tal com el teníem ben estudiat per començar el dia, es vagi movent constantment. R1, R2, R4, que són les línies que porten més passatge, estan funcionant, però ja dic, amb trens que passen quan poden, i molt pendents de com canvia el mapa dels serveis complementaris en funció de les incidències que se van detectant, no?
Mira, jo voldria només donar-te les gràcies, Òscar, per aquesta connexió, perquè el Joan García és un històric de la ràdio, amb aquest to inconfusible, irònic, savi, és part de la nostra història, no? I el que ha passat ara mateix, vosaltres dos parlant, perquè estava allà mig en broma i del tot seriosament, doncs és una d'aquestes coses que els que ens agrada escoltar la ràdio ens sembla un moment de ràdio.
A més, té molt mèrit que el Joan mantingui aquest bon humor, perquè sí, no sé quantes hores ha fet en l'última setmana. Dissabte també et vaig sentir en directe al suplement, també aquí a l'estudi.
Sí, amb el Roger. Roger
Escapa.
Sí, no pares.
A més, és un dels damnificats, perquè el Joan ve a treballar sovint amb Rodalies, i per tant és un dels que normalment ha agafat la R1. I
no,
canvi,
però jo,
aquests dies, d'aquella
manera... Des de Badalona tinc l'alternativa del metro, clar, que ja voldria...
I com que tens informació privilegiada, i tu saps quan hi ha embolic i quan no, saps quan més val anar cap al metro i deixar estar Rodalies, o al revés, no? Però vaja. Per cert, hem sentit aquesta compareixença dels dos presidents de DIF i de Renfe. Han explicat què és el que ha passat, que més o menys ja ho sabíem, però no ha explicat per què ha passat, que és el que tenim ganes de saber, no?
Mira, primer sentirem el president de DIF, Luis Pedro Marco. Ha explicat que per què ha caigut aquest centre de control. Ha dit que s'ha bloquejat per seguretat, perquè ha començat a rebre informació errònia, detectava, no hi havia un control segur de la senyalització i que llavors s'ha bloquejat per seguretat, que no s'ha trobat cap afecció material, que no hi ha cap certesa ara mateix de què ho hagi pogut provocar, però que era inestable i que per això s'ha bloquejat per seguretat. Aleshores li hem preguntat si es podia descartar un ciberatac i ens ha contestat això.
Primeramente, no descartamos ninguna posibilidad de momento. Ante no tener ninguna evidencia realmente por dónde pueden derivar, no se descarta ninguna.
És Luis Pedro Marco. I després també ha intervingut el president de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, que ha explicat doncs, el pla d'actuacions que hi ha per certificar la seguretat del pas dels trens, que ara hi ha un nou esquema de servei, molts informadors, que s'ha reforçat el centre de gestió en personal també que ha vingut, i que la prioritat, ha dit, és recuperar la normalitat garantint la seguretat. Sentim-lo.
La prioritat, sin duda, es conseguir recuperar la normalidad lo antes posible, pero siempre, siempre garantizando la seguridad de esa normalidad para todos los trabajadores y para todos los usuarios y usuarias.
Doncs això és bàsicament el que han dit els dos presidents, molt seriosos en aquesta compareixença que s'ha fet aquí al Departament de Territori de la Generalitat.
Molt bé, doncs aquesta és la situació ara mateix. Joan, quasi que anava a dir-te que espero que demà sigui un dia normal, però donades els precedents...
No es pot saber.
No, demà quan em llevi posaré la ràdio a veure què és el que expliques amb l'Ostrell, perquè clar, demà segur que una cosa o una altra explicaràs. Gràcies, Joan.
Vinga, adéu-siau.
Dos minuts i seran dos quarts. Faig una cosa, acomiado l'Empar Moliner, gràcies, Empar. Faig una pausa per la velocitat i de seguida, perquè veig que el Jordi, l'Alba i la Júlia estan desitjant de ficar-hi cullerada.
Catalunya migdia.
A Cap Bravo podríem convidar-te al cinema. En comptes d'això, preferim que estalvis amb l'oferta especial d'un, dos i tres euros. Com el pa de sandvitx Bimbo de 640 grams amb un descompte del 17%, ara només per 2 euros. Qui et vol bé, et farà estalviar. Cap Bravo, així de bo.
A casa no hi havia llibres fins que hi va entrar 14. La mare va començar a llegir un parell d'autores de 14 cada setmana. Més tard, se'n va comprar una novel·la. I més tard, me la vaig llegir jo. Ara estudi filologia i he començat a escriure poemes. 14. Encomanem cultura en català.
El que és millor de començar l'any és la il·lusió d'arrencar nous projectes. Canviar el bany, que ja demana una reforma, donar una nova vida a la cuina, fer que casa teva tingui més caliu. Per això a Bauhaus hem preparat un començament d'any ple de grans oportunitats per renovar casa teva. Comença l'any com et mereixes. Millor. Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
Ei, com anunciaries a la ràdio que Ilerna sorteja un cotxe entre els alumnes que es matriculin a FP Online?
Ja ho tinc. Ilerna sorteja un cotxe. Ilerna sorteja un cotxe, saps què? Ilerna sorteja un cotxe.
Original. Alguna cosa més?
Ilerna, el centre d'FP amb més de 30 cicles online i més del 90% d'ocupabilitat, sorteja un cotxe. Matriculat ja a ilerna.es.
Catalunya migdia.
Després d'un merescut descans,
sí?
Torna Xavier Solà.
Ei, torno i torno a l'estil James.
Xavier Solà presenta Fixa't com sona, ara a Visió Clàssics.
Torno per viatjar amb tot el flow musical. I a Catalunya Música. Jazz, clàssica, blues, soul, grau...
A partir del 2 de febrer, Fixa't com sona, edició clàssics.
Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
Sí, sí, m'encanta.
Fixa't com sona, edició clàssics.
Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
A partir del dilluns 2 de febrer, a les 8 del vespre, a Catalunya Música i amb el segell Solà.
I tant!
La nit dels ignorants no la farà mai la intel·ligència artificial.
És molt important que entenguem que és una màquina que no ens entén i que el que ens contesta tampoc ho entén.
Aquí tant podem parlar de com es cura un pollastre encostipat.
La meva àvia li obria el bec i li posava una molla de pa mullada en vinagre.
Conèixer la persona que li va dir en Kirk Douglas què era la tramuntana.
¿Es que es todo blanco?
Sí.
Ello es la tramuntana y dentro de una hora la tendremos aquí.
O demanar per postres que estan en perill d'extinció.
I compraves una mena de tortell, que era un peix farcit de nata.
I és que aquest programa és...
L'hauria de ficar coberta, de quan jo hi anava, igual, igual.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Passant gairebé 2:45 de la tarda, som al Catalunya Mitjà amb la Júlia Reguer, el Jordi Cabré i l'Alba Alfagema, que de moment han estat aquí escoltant el que comentava l'Empar, el Joan Garcia, les explicacions de Renfe i de DIF. No sé com ho veieu tot plegat, però dimecres era seguretat, dijous es va parlar de vaga encoberta dels maquinistes, divendres els trens eren buits perquè la gent no se n'acabava de refiar, el cap de setmana ha estat un despropòsit, ara sí, ara no, ara no, ara sí, avui havia de ser tot normal i llavors ha estat un problema informàtic que tampoc no m'ha acabat d'aclarir el per què. No sé què més podeu afegir.
A veure, més enllà de que el sistema en si no funcioni, la xarxa de Rodalies no funcioni, crec que el que estem veient és una crisi entre tres actors principals, quatre, si comptem el govern espanyol. D'una banda, Renfe i Adif, que no sé en quin moment es va decidir que aquesta empresa s'havia de separar en dues. Això crec que a dia d'avui es veu que no té cap mena de sentit perquè hi ha una lluita pels interessos de cada una de les bandes.
I a més es tiren els plats els uns als altres.
Totalment.
És culpa de DIF, no, és culpa de Renfe. Quan no és una cosa, és una altra. I es treuen les puces de sobre.
I això ho hem vist també amb aquesta crisi. És a dir, el govern ha intentat fer una mena de pau social entre aquests actors i el que ha acabat fent és quedar públicament en ridícul anunciant o que no hi havia trens quan finalment sí que n'hi hauria o al revés. I per tant, crec que això és insostenible. De fet, el que acabem de veure és que el govern, per primera vegada, després de 6 dies, avui seria el 6è dia de la crisi, demanant responsabilitats a Renfe i a DIF. Crec que ja era hora, és a dir, són dues empreses que en un primer moment el que vèiem era una aliança entre el govern i a DIF en contra de Renfe, a qui demanaven que s'assegués en una taula a negociar a nivell de drets laborals amb els maquinistes, que era la primera part d'aquesta crisi, que aconseguissin que els maquinistes es posessin a treballar, i de l'altra el que veiem és tot el contrari, és el govern ara aliança amb Renfe en contra de DIF, que és qui ha dit que les vies són segures i estem veient que no ho són. Per tant, crec que aquí el que Catalunya mereix és fer una mena de reset, és a dir, que totes les parts implicades s'asseguin, es posin a negociar, aconsegueixin una via que permeti que això, aquesta crisi se superi i després que sigui el moment d'exigir aquestes responsabilitats, perquè crec que n'hi ha d'haver.
Es miren el Jordi i l'Alba com dient, tu no. Sí.
Bueno, sense diferir massa el que diu la Júlia,
demà encara no sabem a hores d'ara què passarà, i cada dia serà una sorpresa pel que sembla, i el no és tant el responsable mateix de la competència, sigui qui sigui, que pel que sembla és una competència encara molt estatal, sinó que a nivell autonòmic, a nivell de la Generalitat de Catalunya, s'ha informat malament, no s'ha sabut respondre a temps, s'ha donat informació contradictòria, o bé li han pres el pèl, o bé no ha dit la veritat del tot, i per tant em sembla que les sol·licituds de dimissió no són tant per si la teva competència és 100%, si la competència sobre els ferrocarrils és 100% teva, sí, però sí la competència sobre la gestió de la comunicació, sobre la coordinació de tot plegat, sobre la interlocució amb tots els agents que hi participen, i al capdavall, la taula que veiem tots, la taula de gent reunida és una taula amb la bandera catalana. I per tant, em sembla que és lògic que les dimissions es demanin, més enllà de què més es pot fer a banda de demanar dimissions. És a dir, un conseller dimiteix o diverses persones dimiteixen, i després falta veure si el recanvi pot ser útil o no pot ser útil, o què canvia exactament. La dimissió per si sola no resol res, però sí que exemplifica un mea culpa que no pot quedar-se només en paraules. Allò de ho sentim molt, ens sap molt de greu per la ciutadania, em sembla que no pot quedar el primer dia d'acord, el segon dia d'acord, el sisè dia, i després del que hem vist aquest matí, em sembla que ja ha començat a ser massa esperpèntic, i em sembla que ja per vergonya o per dir, escolti, no arribo a més, doncs em sembla que tocaria fer canvis. Deixant de banda els canvis de gestió i de persones, evidentment tothom veu que és una crisi estructural, aquesta dependència extrema és insuportable. No estic parlant ja només en termes independentistes, que per cert va ser l'embrió del que va passar fa 20 anys, però sí que en termes de dependència, aquesta dependència excessiva de decisions que es prenen massa lluny, que es prenen d'una manera massa arbitrària o d'una manera massa confusa. És a dir, qui és el responsable? Qui és el responsable que s'inverteixi el doble o el triple a Madrid i s'executi el doble o el triple a Madrid que a Catalunya? Doncs un ministre. Un ministre. I aquest ministre també hauria de respondre. El que insisteixo és que, més enllà de si aquest ministre respon o no respon, qui ha de respondre és el sistema. Aquest sistema permet que discrecionalment, ho deia l'altre dia José Zaragoza, no, és que estàveu al mig del procés i quan estàveu al mig del procés no s'invertia. Bé, aquestes decisions no poden estar tan lluny dels interessos i de les necessitats de la població catalana que viu a les conurbacions de Barcelona. Ara mateix sembla més aviat que el nom Rodalies obeeixi a que som les Rodalies de Madrid, més que no pas que siguem les Rodalies de l'àrea metropolitana.
Bueno, i al final també aquesta politització tan extrema, no?, també d'un servei bàsic com és el sistema ferroviari. Clar, a mi el que em preocupa també sobretot és veure com es va acumulant, no?, aquesta fatiga psicològica, aquesta, abans parlàveu d'aquesta desinformació, feia com gràcia, però feia com pena escoltar, no?, com el Joan García informava a l'informador. I clar, al final també a l'audiència això, tens una sensació de caos, una sensació d'imprevisibilitat, una sensació que al final hi ha aquest efecte de domino emocional, que és que tothom cada cop està més enfadat, no? I llavors és com la gestió aquesta deficient de la incertesa que estan fent, no?, que s'està fent a nivell institucional, a nivell també de la Renfe, d'Adif en general, que no tens la sensació que no hi ha cap font que sigui fiable, el que provoca és una desconfiança institucional molt bèstia al final també, no? I tot això a més vinculat amb un moment en el que hi ha un contagi també de tot el que està circulant evidentment amb els mitjans de comunicació tradicionals, allò que diem, no? Ens informem com a mínim d'unes fonts que teòricament són fiables, que han de ser fiables, però tot el que està sortint, per exemple, a les xarxes socials, i que llavors també Rodalies, ara també un missatge, ara un altre, al final genera una sensació que hi ha molta gent que ho està dient, és que jo m'aixeco al matí amb ansietat perquè ja no sé si podré anar a la feina o no podré anar a la feina, no? Tot plegat, al final és un tema, evidentment, no?, d'aquesta desinversió històrica, però que al final està afectant d'una forma bestial la ciutadania, i que al final també tens la sensació que no hi ha enlloc on algú et pugui resoldre què fer amb la teva vida, al final, com el que dèiem, no?, amb l'Empar, com tornaré a casa. És que és trist que li hagin de dir, ei, que tinguis sort per arribar a casa teva, o que tinguis sort per anar a la feina. Llavors, això trenca una mica l'imatge aquesta, parlàveu de la imatge de país, la narrativa de tenim un país que no funciona. I això també és molt perillós, perquè això també fa que la gent vulguis que no, hi ha una desafecció aquí també política, a dir, tu, mira, doncs, arribats aquí, i amb tot el que està venint, és molt perillós aquesta sensació de caos.
És que precisament
això anava quan parlàvem de les dimissions, no? Jo crec que pot estar bé a nivell d'un gest simbòlic i políticament, però tots sabem com funcionen els consellers. És a dir, si tu ara poses un nou conseller o un nou ministre, primer de tot, haurà de conèixer el departament. S'haurà d'implicar en la negociació. És tornar a començar de zero. Jo no dic que no hi hagi responsabilitats, dic que han de ser en el moment en què aquesta crisi estigui, entre cometes, encarrilada i mai més ben dit, no? Però, d'altra banda, crec que a nivell d'oposició, demanar dimissions sense que hi hagi un contingut polític darrere, el que fa créixer és això que deia precisament l'Alba, no? Aquesta sensació de dir... és que no hi ha res a fer, és que tots són iguals, és que la política no ens resol res. I crec que això és un risc molt greu, i que sense voler-ho, o fins i tot no sé si volent-ho, és un tret al peu dels propis partits que ho fan, no? Per tant, si el que volem és lluitar precisament contra l'extrema dreta, intentar que la gent torni a participar políticament, crec que és un desastre enfocar-ho des d'aquí.
Jo diria que
i més tenint en compte que els problemes que tenim avui en dia són d'unes retallades que van venir a partir del 2008, que són, no ho vinculo en aquest cas al procés, perquè crec que no té res a veure amb això, sinó amb que no s'ha fet una negociació amb l'Estat idònia a l'hora de demanar aquestes inversions, que és una altra cosa.
Si les inversions han de venir per una negociació o si l'Estat hauria de ser prou conscient que ha de cuidar les infraestructures de tot arreu, representa no només d'una banda, sinó
d'una. Som espanyols, no, en teoria. El cas és que sí que hi ha una càrrega política al darrere, més enllà de demanar dimissions, sí que hi ha un missatge polític al darrere, que és aquest sistema, aquesta manera de col·laborar, entre cometes, entre el PSOE de Madrid, el PSOE de Catalunya i el PSOE de Barcelona, no va. És a dir, allò que deien de si anem tots amb el mateix color, ja veureu com tot plegat funciona, i si us deixeu estar de reivindicacions nacionals, quimeres, que diu a Collboni, el senyor de la revista Vogue, aquestes quimeres, si les deixeu estar, ja veureu com tot funcionarà, perquè tot és gestió i tot depèn d'un punt de confiança amb els altres pobles d'Espanya, això tampoc va. Llavors el ciutadà, per una banda, veu que el tema de la independència tampoc ha acabat de funcionar, el tema de la reivindicació de més autonomia, per molt que negociïs, tampoc, perquè al final et dona el 51% controlat per Madrid, o no en sabem més, o realment ens prenen el pèl. I la tercera via, que és no, és que si ens quedem com estem, però l'única cosa que fem és coordinar-nos més i ser més amics, tampoc. Evidentment que hi ha desafecció, perquè dona la sensació que no hi ha sortida.
Deixeu-me incloure la conversa a algú a qui últimament estem sentint molt. És el Joan Carles Salmerón, el director de Terminus, al Centre d'Estudis del Transport. Joan Carles, bona tarda.
Bona tarda.
El cap de setmana et sentíem amb el Roger Escapa al suplement. Clar, analitzaves la situació que teníem el cap de setmana. No sé si t'esperaves que dilluns al matí tindríem un problema totalment diferent, que és que tot estava preparat perquè el sistema tornés a funcionar i per dues vegades cau el sistema del centre de control que fa que els trens no puguin funcionar.
Sí, a dia d'avui tenim un problema molt gran a la xarxa ferroviària catalana, que és un arrossegament d'aquesta manca d'inversions durant dècades. Que és veritat que s'han començat a posar remei fa 3-4 anys, però no són ni molt menys suficients, i això hem d'exigir com a societat que un dret tan essencial per nosaltres i unes infraestructures tan crítiques com són les ferroviàries estiguin en condicions. I el d'avui és una peça més a la llista que coneixeu tots d'incidències, reincidències, i que ara, per culpa del temporal, s'han vist tan i tan augmentades.
Ara hem sentit la compareixença dels presidents de DIF i de Renfe, i, per exemple, sobre els problemes d'aquest matí, concretament, deien que el software i el sistema que ha fallat aquest matí és de primer nivell, i que no és que estigui obsolet, sinó que és el mateix que utilitza Ferrocarrils, el mateix que utilitza el metro de Barcelona, han dit, i que, per tant, no és un problema d'obsolescència, sinó deu ser un altre tipus de problema. Estàs d'acord? Aquest sistema és nou? És funcional?
Sí, està a primera hora del dia a nivell de seguretat i d'això, però tampoc crec l'excusa de comparar-se amb altres xarxes, perquè FGC i TMB, en el cas de Metro de Barcelona, tenen sistemes redundants, tenen una certa distància de seguretat, tenen un altre centre de control paral·lel que es pot activar en pocs minuts, si cau, al principal.
I a Rodalies, no?
Rodalies el té a l'estació de Sants, en el cas que ha caigut avui és l'estació de França, l'estació de Sants té el sistema secundari i també hauríem de demanar perquè no s'ha activat.
Clar, és que avui ha fallat dues vegades, perquè primer ha engegat el sistema amb normalitat, ha durat 20 minuts, ha caigut, ha tornat a engegar al cap d'una estona, ha tornat a caure. Per tant, és que ha caigut dues vegades, en una hora.
La setmana passada defensàvem, per culpa de l'accident de Gelida i tot el temporal i totes les afectacions del canvi climàtic, i també per culpa de la debilitat de la xarxa amb totes aquestes manques d'inversions, el principal problema és la manca d'inversions durant dècades, demanàvem una mirada estratègica, una mirada de defensa d'aquestes infraestructures que són ni tan essencials per garantir un dret com és el dret a la mobilitat. Quan parlem d'aquesta mirada estratègica, parlem de de mirar, per exemple, com aquests llocs tan essencials, com en un aeroport seria una torre de control, el millor paral·lelisme l'he escoltat abans a vosaltres, en un aeroport, una torre de control, com podem tindre aquesta mirada de que tot això sigui perfectament resistent, que sigui perfectament... que accepti totes les contingències que puguin passar. I si tenim un sistema redundant, tindríem que haver vist per què no s'ha activat.
Dones credibilitat a l'opció d'un ciberatac que ningú nega, ningú no ho afirma, però tampoc no ho neguen?
Entra dins de totes les opcions. Tot i així, també m'agradaria remarcar que, igual que va passar la setmana passada, crec que s'estan cometent, i no precisament per qui tant elogiàveu, l'Antonio Carmona, que és un excel·lent professional a nivell de comunicació, i alguns altres tècnics de comunicació que s'estan comportant molt i molt bé aquesta setmana. Però tot i així, a nivell d'administracions, crec que s'han efectuat diferents errors de comunicació molt greus que no es podien permetre, i crec que també, sobretot, per part de depèn de quines persones de l'administració, depèn de quins polítics, crec que hem d'evitar, depèn de quins sensacionalismes, diguéssim, i crec que hem de deixar treballar els tècnics i donar explicacions clares. No pot ser que es diguin coses que després no són.
Perquè això acaba repercutint en els usuaris, i la prova més clara la vam tenir divendres. El dijous a la nit vam quedar entesos que el divendres Rodalies funcionaria. Rodalies el divendres va funcionar, hi havia trens, però no hi havia usuaris, perquè la gent no se'n refia, i el divendres la gent va anar a buscar els autobusos, com volem dir, jo primer vull veure que això funcioni i llavors ja tornaré als trens.
Sí, amb tot aquest atac que hem tingut aquesta última setmana, ha sigut una setmana molt dura per tots els que ens dediquem al món del ferrocarril, a part de la pròpia pèrdua d'un ferroviari. Tot i així, hem perdut una cosa molt important, que és la confiança dels usuaris. Aquesta confiança dels usuaris en un transport que és molt i molt segur, perquè és el transport terrestre més segur, ens costarà molt i molt de recuperar, i ens caldrà molta pedagogia. També per part vostra, que agraeixo la trucada, i per part de gent com Catalunya Ràdio, que ens caldrà molta pedagogia perquè la gent torni amb un transport que és segur.
Els responsables ara mateix de Rodalies, què poden fer? És a dir, si hi ha molts anys que no hi ha hagut inversió, clar, això no se soluciona d'avui per demà. De fet, segons el ministre Òscar Puente, una de les raons no tant de la crisi d'aquesta última setmana com de les problemes redundants era que hi havia moltes obres en marxa i que això acabava repercutint en moltes errades. Què es pot fer? L'únic que se m'acut és millorar la comunicació, perquè errades com aquesta són inevitables amb l'actual sistema de la xarxa?
Sí, són evitables amb un doble pla d'actuació. Per un costat, hem d'exigir que aquestes inversions que té raó el ministre, que han començat fa 3 i 4 anys dins de l'últim pla de Rodalies, el primer que es comença a complir, i que no són lluvies de milions que després no han complert, aquest pla de Rodalies que s'ha començat a complir, hem d'exigir com a societat que es compleixi del tot, i que es compleixi del tot no només fins al 2030, sinó que es faci el següent fins al 2040. I a part d'aquest pla de Rodalies, aquestes inversions que són més de futur, també hem d'exigir unes mesures de contingència a curt termini. Hem d'afrontar el problema amb dos atacs, un a l'urgent i l'altre a llarg termini. I les dues solucions han de començar a l'hora, han de començar ja.
El traspàs, que tant en parlem, solucionaria alguna cosa? Hi ha també qui diu d'això, que se n'encarregui Ferrocarrils de la Generalitat, que ja veuràs que bé funciona. Això és trampós, aquesta comparativa?
No és trampós, però hem d'aclarir que el traspàs millorarà molt la gestió, perquè s'ha demostrat a tota Europa amb les altres xarxes ferroviàries com una gestió de proximitat és una molt millor gestió. Tot i així, el que estàveu just abans d'entrar a la trucada, el que estàveu comentant de com el secretari d'Estat s'ha trasllat a viure a Barcelona, doncs a tots els efectes la gestió és millor si es fa des d'aquí, a tots els efectes, també econòmic, també de tots els aspectes. Tot i així, hem de dir que amb el traspàs millorarà, però si no hi ha un finançament adequat, és important que si hi hagi traspàs o no. El que és important és que hi hagi traspàs i, sobretot, finançament.
T'atreveixes a dir si demà hi haurà normalitat?
En aquests moments, després d'aquesta setmana, no m'atreveixo gens.
Espera, que tinc mans aixecades aquí a la taula, et volen fer preguntes, Joan Carles.
Alba. Hola, Joan Carles. Una pregunta. Quan estem parlant d'aquests sistemes que han de ser sistemes resilients, sistemes que han de fer front a dificultats, a més tu sempre parles, no?, també del canvi climàtic, d'aquesta acumulació de falta d'inversió, per tant, que sabem que és un sistema complex que ha de fer front a dificultats, val? Jo et volia preguntar, en l'àmbit ferroviari, igual que en molts altres àmbits, existeixen protocols preventius per exemple, no? Quan hi ha pluges, un sistema d'inspecció que pugui ser, no?, d'alguna forma prevenir que hi hagin aquests esfondraments, o com a mínim, no?, això que s'ha fet, parem tota la, de la xarxa ferroviària per fer aquestes, crec que en deien les marxes blanques, no?, una mica per reconèixer el territori. Tota aquesta, en el moment en què hi ha una fallada, doncs, tenir aquesta alternativa, perquè en altres països europeus, sí, quan hi ha una fallada ferroviària, ràpidament hi ha transports alternatius, com poden ser busos, que et permeten anar al lloc on et portaria el tren. O, per exemple, protocols informatius. Quina informació s'ha de donar? En quin moment? Quan s'han de... O sigui, tot això està protocolaritzat amb, una, amb un sistema tan complex, no?, com és la xarxa ferroviària, i que, a més, busquem avui en dia, no?, que es parla tant d'aquests sistemes resilients. Tot això està establert d'alguna manera? O realment aquí també hi ha molts deures? Perquè parlem molt d'inversió, però aquests temes que són més, no?, de protocolaritzar coses, de tenir clar el sistema, tot això està fet o...?
Sí, existeix, però tot i així existeix d'una manera que podíem qualificar en certa manera de petita, perquè a dia d'avui ens trobem aquests dos problemes. Per un costat, existeixen aquests protocols i serien aptes per a una xarxa que estigués forta, però per un altre costat tenim una xarxa molt i molt dèbil. I per tant, no només reclamem la setmana passada, sinó que comencem a sentir bones paraules en aquest sentit, s'estan desenvolupant. Avui el propi president d'Adif reconeixia com s'estan aprenent nous protocols, perquè tenim la xarxa molt dèbil i a la vegada aquests atacs que rep la xarxa per culpa del canvi climàtic, que és una de les conseqüències del canvi climàtic més clares, és que aquests atacs són cada cop més i més freqüents i encara afecten més amb una xarxa que estigui tan dèbil. Per això és important, agafo totalment les teves paraules, és important tindre aquests protocols que dictaminin què hem de fer en cada situació i encara més ara, més desenvolupats, perquè tenim la xarxa molt i molt dèbil.
Júlia?
Jo tinc una pregunta tècnica, no sé si em podràs ajudar amb això, però jo no acabo d'entendre com pot ser que en un aplicatiu, en aquest cas el que feien servir avui els usuaris, no?, digués que els trens funcionaven i a la pantalla que hi havia a la pròpia estació no. És a dir, com funcionen aquests serveis de comunicació? És a dir, a mi em sembla bastant escandalós que en el moment en què vivim no hi hagi una central única en la qual es pugui compartir tota aquesta informació.
Fins i tot les pantalles estaven en negre i llavors la megafonia t'anunciava trens que a vegades passaven, a vegades no. Vull dir que no hi havia una concordança entre el que deia l'aplicació, el que deien les pantalles i el que deia la megafonia.
Ahir em va fer il·lusió, com un dels ferroviers, quan es va anunciar la posada en servei d'una llançadora especial entre Lleida i Barcelona per treure usuaris d'aquest trajecte. Em va fer il·lusió com al cap de pocs minuts un ferroviari també em va enviar-me una captura de pantalla de com a la pàgina web dels ferrocarrils suïssos ja sortia aquest tren, com dient, si vols comprar un bitllet has de dirigir-te a tal i tal lloc, i ja havien actualitzat a l'instant. Crec que hem de millorar també en aquest sentit la manera de comunicar-nos amb els usuaris. A dia d'avui existeixen fins i tot masses apps, crec que s'hauria de fer una aplicació única que funcioni com Déu mana i que donem una informació clara, perquè al cap i la fi la informació clara és calming technology, és tranquil·litat i seguretat per l'usuari.
És indicatiu també que segurament la millor aplicació ara mateix a l'hora de saber els horaris és la que van impulsar els usuaris, més que no pas la que va impulsar l'operador de Rodalies. És una mostra més de com tenim el tema. Joan Carles Salmerón, director de Terminus, Centre d'Estudis de Transport, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
Gràcies a vosaltres.
Queden 8 minuts per arribar a les 4. Fem una pausa per la publicitat i de seguida analitzem la derivada política, perquè, òbviament, tot això té derivada política a Catalunya i també a Madrid, tot aquella una mica menys.
Catalunya migdia.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto, caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
De dilluns a divendres, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Aquest dilluns a partir de les 10, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya migdia.
A l'aula tinc nens vinguts de tot arreu. Cada matí llegim un text de 14 i els caps de setmana en llegeixen a casa. A la sortida sento com les mares comenten els textos i algunes parlen en català per primer cop. És com un club de lectura improvisat.
14. Encomanem cultura en català.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
El que és millor de començar l'any és la il·lusió d'arrencar nous projectes. Canviar el bany, que ja demana una reforma, donar una nova vida a la cuina, fer que casa teva tingui més caliu. Per això a Bauhaus hem preparat un començament d'any ple de grans oportunitats per renovar casa teva. Comença l'any com et mereixes. Millor. Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Queden una mica més de 5 minuts per arribar a les 4. Estem al Catalunya Migdia amb la Júlia Reguer, el Jordi Cabré i l'Alba Alfageme. I ara afegim el cap de política de Catalunya Ràdio, Raül Flores. Bona tarda.
Hola, Òscar, bona tarda.
I la subdelegada de Catalunya Ràdio a Madrid, la Paula Brujàs. Paula, bona tarda.
Com estem? Bona tarda.
Volem la derivada política. Deixa'm abans una pregunta que ens ha sobtat a la redacció, Paula. Aquest matí el ministre Òscar Puente estava entrevistat a la cadena COPE, a una emissora estatal. I hem estat pendents de l'entrevista per veure què deia de l'embolic a aquella hora, era primera hora del matí, hi havia Rodalies. Paula, no li han fet ni una pregunta. És a dir, a Madrid no en se'n parla d'això?
No, Òscar Puente era Televisió Espanyola i no li han fet preguntes sobre Rodalies fins al minut 27 de l'entrevista. Ha estat una entrevista que ha durat una hora, que el tema de Rodalies ha ocupat més o menys 7 minuts d'aquesta hora i que no ha entrat en debat fins al tema 27 i era el punt àlgid, com tu dius, a les 9 del matí. Qui era la COP era Alberto Núñez Feijóo, sí. Exacte, el líder del PP, i en ell sí que no li han fet cap pregunta del caos a Rodalies.
Quan podria sucar i pa.
Exacte, era a les 9 del matí, per tant, era un tema doncs, que estava a l'ordre del dia. No li han preguntat i Feijóo tampoc ha tret el tema de motopropi, com tu dius, perquè, doncs, perquè el Partit Popular, i això també ho estem veient com es tradueix una mica, no?, la premsa conservadora també de Madrid, de quin tema no ara mateix ocupa més o menys portades, i hem de dir que el tema de Damuz s'ho doncs, està menjant gairebé tot encara per davant de Rodalies. És evident que hi ha 45 morts, que la causa encara està pendent d'aclarir, i el Partit Popular doncs, que no hi sucava pa perquè està veient una mica encara quin rèdit en pot treure d'aquest tema, si el podrà explotar o no el de Rodalies. De moment sí que és un element més genèric, no? Podríem dir gairebé per pressionar el ministre de Transports, Òscar Puente, per si el poden fer caure, no? Per tot plegat, però no hi estan fent massa sang a l'espera, doncs, de com deriva això. És evident també que el tema s'està embolicant tant, Òscar, no? que el govern espanyol també pot acabar sortint mal parat. Veurem si hi ha dimissions o no de DIF o de Renfe aquesta mateixa tarda o en les properes hores, i que faran segur doncs, que el PP i també no, aquesta premsa conservadora de Madrid, que de moment no està entrant molt en el tema de Rodalies, doncs que s'hi enganxin i el disparin a les seves portades.
Raül, aquí a Catalunya també cal veure tot aquest embolic com afecta la legislatura, perquè fins fa 4 dies, fins que va esclatar tot l'embolic amb Rodalies, semblava que estava, si no a punt, molt a prop, una assignatura de pressupostos.
Sí, les negociacions estaven ja molt encarrilades. De fet, havíem d'anar una seqüència els últims dies en què això s'acabés d'encarrilar encara més i comencés una negociació més formal d'aquests comptes. Una era la setmana passada, amb una reunió que havien de fer justament amb els comuns per desencallar alguns dels punts que impedien justament seure a la taula i aprovar els pressupostos. Això ha quedat ajornat amb tota la seqüència ferroviària que hem tingut durant la setmana passada. I l'altra és amb Esquerra. Esquerra, recordem, exigeix que resolgui i que hi hagi un acord sobre la recaptació de l'IRPF abans de seure a parlar. Ens diuen que se n'està parlant, però és evident que tot això ara mateix ha passat a un segon terme. Avui executives, preguntats tots ells per si tot això quedava aturat, insisteixen en desvincular una cosa de l'altra. Una cosa és la crisi de Rodalies, l'altra és la negociació pressupostària. El que està clar és que al final el calendari corre i que allò que havia de començar-se a encarrilar justament aquests dies ha quedat posposat per una crisi que segurament és la més profunda que està vivint el govern Illa en el que portem de legislatura, sobretot per una oposició que no val una, però sí que coincideix amb exigir responsabilitats, i un dels socis, Esquerra, que directament demana dimissions.
És la pitjor crisi que té aquesta legislatura, una legislatura en què hem tingut la crisi de la pesta porcina, la crisi dels pagesos protestant contra el Mercosur, l'apagada, els incendis a l'estiu. I, en canvi, segurament el moment més delicat és aquest.
Segurament el fet que això vagi prolongant-se en el temps encara dificulta molt més, no només la comprensió, sinó dificulta que això no s'acabi traslladant en la dialèctica política i, sobretot, amb el retret polític. Aquí hem vist com els socis també han anat fet una evolució. Els comuns, que de moment, avui sí que apuntava el Biac, allò, haurem de parlar de responsabilitats, però de moment no exigeixen directament cap dimissió, i una Esquerra Republicana que, el que dèiem, ahir justament Junqueras, després de ja insinuar-ho fa uns dies amb una publicació a la xarxa X, ahir sí que ja demana directament una dimissió, en aquest cas de la responsable de la Conselleria de Territori, de la consellera Sílvia Paneque. Per tant, és evident que al final les tensions sí que van augmentant, no només amb l'oposició, que la veurem justament aquest dimecres al Parlament, sinó també amb això, amb els seus aliats, com a mínim, d'investidura al Parlament.
I a Madrid, Paula, el PP no hi sucarà pa, perquè clar, aquí un dels grans graners de vot dels socialistes és Catalunya, en unes eleccions generals. Aquí podrien sucar-hi pa, i de moment no.
Exacte, de moment no, però també ara deien, Raül, que hi ha compareixences. Aquí també n'hi ha d'haver. Aquest mateix dijous, Òscar Puente al Senat, a petició forçat pel Partit Popular, i que té majoria, per tant veurem aquí quins temes surten. També penseu que el tema de Córdoba també s'ho cos pel PP. Hi ha eleccions a Andalusia abans del juny, i per tant és un tema que ara mateix volen explotar.
Doncs veurem com evoluciona tot plegat. Paula i Raül, gràcies a tots dos.
Una abraçada,
adéu.
I també Júlia Reguer, Jordi Cabré i Albert Fagema. Gràcies a tots tres.
Moltes gràcies.
Gràcies.
A veure si els trens funcionen una mica millor a partir d'ara. Ja em posem tot en quarantena. 15 segons i seran les 4. De seguida saludem el Francesc Garriga a la tarda de Catalunya Ràdio o els blocs informatius del 3cat Info. Tornem demà a partir de les 2. Bona tarda de dilluns a tothom.